Hola, benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio, al programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. I estem aquí els habituals Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
Un servidor Joan Ribas, i avui tenim un convidat de luxe, que és Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola.
Gràcies per vindre.
No, gràcies a vosaltres per la invitació. Sempre és un plaer estar amb vosaltres i parlar de cinema.
Molt bé. I avui, edició número 94, corresponent a aquest cap de setmana del 5 de desembre, on parlarem d'estrenes. Farem un especial, com estem fent des de fa un parell de setmanes. Avui l'especial està dedicat al lletrista Lawrence Hart, amb motiu de l'estrena de la pel·lícula de Richard Linklater, Blue Moon, i també parlarem de temes d'actualitat i un record per, lamentablement, una desaparició que ens va arribar ahir, la notícia. Després també d'estrenes, d'algunes de les que hem pogut veure, algunes les hem vist tots, altres únicament jo, altres Villalobos, amb la qual farem una mica de tot. I com diem, pues, Lawrence Hart, un home que va néixer a Nova York el 2 de maig de 1895 i va morir el 22 de novembre del 43 a Nova York, va ser un lletrista de temes molt coneguts, tots grans èxits de la música. Al ser fill de jueus emigrants d'Alemanya, ell parlava alemany perfectament, amb la qual cosa es va iniciar fent traduccions d'alemany. També va fer traduccions de l'alemany a l'anglès per als germans Schubert, famosos al món del teatre, i el 1918 va conèixer a Richard Rodgers, en el qual va fer un duo realment molt important dins de la música. Richard Rodgers composava la música i Lawrence Hart era el compositor de les lletres. Van treballar junts ben bé quasi 25 anys i van produir no sé quantes cançons, moltíssimes, amb títols que han passat a la història i que han sigut interpretats per els millors cantants d'estàndards i del jazz d'Estats Units i d'altres països. Blue Moon, The Lady's a Tramp, My Funny Valentine, amb una versió que és realment molt important dins de la música, que és la de Chet Baker, Bewitched i altres, no? Entre els seus grans èxits teatrals dins del món de Broadway va ser Pale Joy, un dels seus grans èxits, que va ser creada el 1940 i que va arribar al teatre. Va ser dirigida per George Abbott, en coreografia de Robert Alton, i el Pale Joy, el protagonista, va ser Gene Kelly, en aquell moment, al teatre. I una curiositat, també apareixia Stanley Donen en un petit paper en aquesta obra musical, un clàssic que després, als anys 50, arribaria de la mà de George Sidney al cinema amb Frank Sinatra, Rita Hayworth i Kim Novak. No sé què us sembla a vosaltres Lawrence Hart, realment una figura importantíssima, no?, dins del món de la música.
Per mi sí, evidentment, era un lletrista amb una persona molt especial, molt... Jo diria que era, evidentment, un personatge molt creatiu, era jueu, amb la qual jo, en certa mida, salvant les distàncies, tindria una certa relació amb el Woody Allen, perquè també era molt crític amb la societat, no? El que passa que, esclar, ell feia lletres per musicals. Els musicals, en certa mida, és un altre tipus d'espectacle. El musical va més cap a, diguem, al món de la felicitat, per dir-lo així, no? I la pel·lícula, ja que parlem del Hart degut a la pel·lícula...
Exactament.
La pel·lícula explica molt bé la seva, diguem, situació contrària a quin era el Rodgers. El Rodgers era un senyor mormó, superprocés, per mi, ho interpreto així, era gran compositor, però un home quadriculat. Llavors ell era un artista alcoholitzat, també és una altra història, va morir al poc temps de terminar de que s'estrenessi Oklahoma, que és el motiu de la, de la polèmica entre ell i el Rogers. A mi em sembla un personatge molt important del musical nord-americà i que ha deixat d'empremta a la història del musical, evidentment.
També una altra versió de Pal Joy arribaria al teatre musical a l'any 1963 i en aquest cas la va interpretar el paper principal Bob Fosse. Curiositats, una obra que s'ha portat bastants vegades a Broadway, no? Sí. També parlada que al cinema va fer una pel·lícula de Metro-Goldwyn-Mayer titulada Words and Music, no sé si tu la recordes.
Sí, sí, sí,
i tant. Però que maquillava molt la història, sobretot de Lawrence Hart, la interpretava en aquella pel·lícula de Mickey Rooney.
Sí.
I era com un home molt alegre, molt inquiet, que a les dones no li feien molt cas.
No es va arribar a estrenar aquesta pel·lícula aquí, però s'ha vist per televisió.
Jo no la vaig veure en cinema.
No, jo l'he vista per televisió.
Jo penso que la van fer tan sols a la televisió, em sembla que sí. Sí, jo no la recordo veure la vida en el cinema en el seu moment.
Jo tampoc, no. Ni en el seu moment ni...
Però bueno, la vida d'ell era una vida de persona fora del context, per això feia... La seva relació era molt difícil amb el Rogers, molt difícil era.
Sí, però que era, deien que era homosexual, que tenia també complexa per la seva talla, un
home d'un... molt baixet.
Molt baixet, exactament, i que tot això li va afectar. I, bueno, va acabar de treballar una altra vegada Richard Rogers en una nova adaptació d'una obra musical a Connecticut Yankee, que en la pel·lícula es parla d'ella, però, com tu dius, a l'abril de 1943 va morir, no? Richard Rogers, a partir d'Oklahoma, que també es parla a la pel·lícula, va treballar en Oscar Hammerstein i van fer realment obres que sí que són molt conegudes com obres musicals, són Risas y Lágrimas, El rei i jo, La Cenicienta, una obra que per cert s'està representant a Madrid, no?
Sí.
Aquesta adaptació de Rogers i Hammerstein.
Sí, sí.
Comencem amb música per obrir el programa i escoltarem el clàssic Blue Moon. Hi ha moltes versions, moltíssimes, però bueno, he triat una bastant senzilleta. La canta una cantant una veu magnífica, que també va ser actriu als anys 50, Julie London, i és una versió molt, molt senzilleta perquè l'acompanyament és una guitarra rítmica elèctrica i un baix, i la seva sensual veu. Aquí està Blue Moon amb la veu de Julie London.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of mine. What I was there for, you heard me sing a prayer for someone I really could care for, and then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Without a dream in my heart, without
excepcional versió de Julie London del tema clàssic de Rodgers i Hart, Blue Moon. I ara, parlant d'actualitat, els cinemes Verdi celebren 100 anys d'història en un programa d'activitats que recorrerà més d'un segle de cinema i del barri de Gràcia. Les celebracions començaran aquest mes de desembre i s'hi allargaran ben bé fins a finals del 2026, aunque l'acte central tindrà lloc el 10 de febrer, que és la vigília de l'aniversari oficial del centenari dels cinemes Verdi. I es faran diversos actes i es faran diverses coses, com per exemple publicar un llibre commemoratiu del centenari que editarà Plataforma Editorial amb textos de Josep Maria Contel, Enric Pérez, que recordem va ser el que va ser el creador del nou Verdi, de la versió original del barri de Gràcia, i Paz Recolons, amb pròleg de Xavier Mercè i epíleg d'Albert Serra. L'obra reunirà més de 300 imatges de la història d'aquest cinema i del barri de Gràcia. Està previst que més o menys per al mes de febrer es publiqui aquest llibre. També es crearà un documental, La vida és Verdi, que també s'estrenarà als cinemes, no? Dirigit per Berta García Lach i que està coproduït juntament amb Isabel Coixet, que a més crec que viu al barri de Gràcia.
Però
està
el més important és que obre dos sales més.
Ja arribo, ja arribo.
En aquest moment que es tanquen sales de cinema a Barcelona,
és molt raro.
El que l'Alfonso Blanco tingui...
Adolfo Blanco,
tingui la valentia d'obrir dos sales, perquè agafen, saps que agafen el supermercat que està al costat?
Correcte, que jo penso, un altre dia baixant del carrer Verdi, penso, saps que tanca la botiga de mobles, Càceres,
sí,
que és molt gran, a la cantonada.
Gran, també, sí.
Jo penso que l'Espar s'anirà ja a la botiga de mobles i el Verdi aprofitaran per...
Potser sí.
Bueno, això perquè és imaginació meva.
És estrany que surti aquest supermercat, perquè
sí,
està en un barri que necessita un supermercat.
Nena.
Carrer Verdi...
Sí, perquè per allà no hi ha molts.
No, per això. No,
bueno,
no,
hi ha una al carrer de dalt, sí, per però jo penso que és això, aquest canvi.
Bueno, hi ha un quant.
Això que diu, no havia pensat jo, això de la botiga
l'altre dia
de mobles.
Perquè vaig dir, hòstia...
No, tens raó.
És molt gran.
Molt possible. Que és més
però
gran.
Bueno, això són les cobracions.
Però
pues
bueno,
això...
de totes formes, a nivell d'indústria d'exhibició, és una aventura que dius, ostres, està tancant tal, i de cop i volta...
Dos sales més. Bueno, això vol
dir
que funciona.
Que va bé perquè podrà estrenar més pel·lícules.
Sí, sí.
I ara, fixeu-se que cada cap de setmana 20 pel·lícules.
Per això, que tindrà més possibilitats les pel·lícules d'arribar a l'estrena. I és molt curiós, el món al revés, no? Van tancar el cinema Urgell i ara és un supermercat.
Per això, sí.
Va tancar Lauren Horta, que també és un supermercat, i ara,
sí. I ara al contrari, al revés, no? El supermercat tanca i és un cinema.
Bueno, això ho veurem, suposo que d'aquí un any i més,
sí,
l'obertura,
sí, sí,
d'aquestes dues noves sales.
Sí, sí.
I també una exposició fotogràfica del 27 d'abril al 32 de maig a la Biblioteca Jaume Fuster. Pues bueno, benvinguts al centenari dels cinemes Verdi, uns cinemes totalment integrats a la ciutat de Barcelona i sobretot al barri de Gràcia. I un record, ahir ens arribava la notícia realment molt trista de la mort de José Luis Cienfuegos, el director de La Seminci des del 2023. Va celebrar aquest any el 70 aniversari del festival i ens ha arribat la mort d'aquest home, que era molt cinèfil i a part havia dirigit els festivals de Gijón, de Sevilla i a Valladolid i li havia donat un nou aire.
60 anys.
60 anys.
Per mi el més greu és això.
Sí, sí, molt dur,
sí,
però
sí.
Realment perdre una persona en aquesta edat, no? Que encara avui en dia és jove, no? Bueno, abans de començar amb les estrenes, o si voleu parlar d'alguna estrena del passat divendres, jo no he vist ni Flores per Antonio, ni La voz de Hin, ni Singular. No sé si tu has vist alguna d'aquestes tres.
He vist Flores per Antonio,
I?
Que és un documental.
Antonio Flores.
Sí, dedicat a l'Antonio Flores i es juga com Flores per Antonio, yeah. Antonio Flores. Aquí està molt bé el títol. No? L'ha dirigit a l'Isaac i la Cuesta i una... No,
Elena Molina.
Elena Molina, que jo no havia vist res, que sembla que és documentalista. A veure, jo he llegit crítiques de companys i companyes meravellosos, però a mi no em va agradar. Per què? A veure, és molt respectable, perquè en el fons és una mena de teràpia que fa l'Alba Flores, la seva filla, que quan ell va morir, ella tenia 8 anys. I sembla ser que ella explica al llarg del documental que es va enfadar amb el pare. Clar, el pare com el pare em deixa amb 8 anys, no? El que passa que al documental s'intenta explicar que, bueno, que no es va suicidar, i evidentment es va suïcidar, home. Un senyor que pren barbitúrics, que pren droga i que pren alcohol, després d'un recital, l'últim que va fer a Pamplona, dedicat, va dir primer a vosaltres, tal, però després va dedicar a la mare, tu sabem que la mare havia mort
no feia massa.
15 dies abans, 15 dies.
Sí, sí. Sí, sí. Sí.
Ell es va refugiar en aquesta mena, diguem, de petita casa, perquè petita però gran, que tenia, i tothom deia, no, és que estàvamos amb ell per vigilar-li que no fes tonteries i tal. I llavors es deixa com, no, va ser un accident, es va suïcidar, perquè, a veure, si una persona comença a prendre barbitúrics, alcohol i drogues, saps que abans o després faràs adéu. I la pel·lícula és això, és, el documental és això, és una mena, diguem, de teràpia per l'Alba, que és la filla, que sembla ser que el nom se lo posó la Lola Flores, que hi ha una seqüència. Hi ha moltes pel·lícules familiars. Clar, Gitanos Ricos, s'ha de dir això també.
Sí, clar.
Gitanos Ricos, que clar, feien pel·lícules de tot el que feien, i més quan les nenes, i quan està embarassada la dona del Flores, que surt també, la mare surt, hi ha una senyora gran, que a més és la que organitza l'últim recital d'homenatge que va fer l'Alba, cantant l'Alba, i les seves tietes, la Rosario i la Lolilla, que és com termina la pel·lícula. En canvi, jo havia de terminar la pel·lícula amb negra, quan ella llegeixa, en veu en off, el comunicat de l'autòpsia. Tu saps que quan una persona es mora en circumstàncies no certificades per un metge, es fa autòpsia, no? I la filla, con 30 anys, perquè ella quan fa aquesta documental ja té 30 anys, han passat pues, 22 anys, llegeix el tema de què és el que va morir. Jo penso que tancant el documental, però no sé, hi ha aquesta mania de que totes les pel·lícules, i ho dic en general, pel·lícules de ficció, documentals, han d'acabar amb molta gent. Jo no ho entenc. Quan estàs fent un documental molt íntim, molt de dolor intens, de dolor familiar, de com van viure... perquè la Rosario, bona part del seu èxit se lo deu a l'Antonio Flores, que feia les músiques i els textos que cantava.
Les lletres, sí.
Les lletres, és a dir...
Bueno, pues llavors un sí però no, no? No, Flores per
Antonio.
No, més bé
un no però no, sí. I a més és curteta, dura 1 hora 40 o així, no és massa llarga, no és un documental llarg ni avorrit en aquest sentit.
Bueno, pues abans de parlar de Blue Moon, que l'hem vist tots, increïble, hem vist aquí els quatre que estem avui fent el programa, escoltem a Rita Hayworth en un tema de Pearl Joy titulat Bewitched.
He's a fool, and don't I know it. But a fool can have his charms. I'm in love, and don't I show it. Like a babe in arms.
Men are not a new sensation. I've done pretty well, I think. But this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep, and what would I do if I shouldn't sleep?
bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? My mistake, I agree. He's a laugh, but I love it, because the laugh's on me. A pill he is, but still he is all mine, and I'll keep him until he is bewitched, bothered, and bewildered like me. La da 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 di da. Again, I've tripped again. The way to my heart is unzipped again. Bewitched, bothered, and bewildered.
Richard Linklater, un dels directors més interessants del panorama del cinema actual, del cinema nord-americà, d'un cinema que ell li agrada i li agrada fer, podríem dir que està fora de la indústria, ha tingut pel·lícules bastant comercials, però tampoc podríem dir que és un director de pel·lícules fàcils ni comercials, no? Amb el seu actor fetitxe, podríem dir, Ethan Hawke, fa 10 anys que van tindre la idea de fer una adaptació parlant del lletrista Lawrence Hart, col·laborador de Richard Rodgers amb moltes cançons que avui estem escoltant, però és clar, li va dir Linklater que en aquell moment Ethan Hawke era massa jove per interpretar a un home doncs, ja gran, entre cometes, 48 anys, però que estava molt envellit. Llavors han esperat aquests 10 anys per fer aquesta pel·lícula que es titula Blue Moon, on a part d'Ethan Hawke surt Margaret Qualley i el barman que interpreta el Bobby Cannavale, entre altres. No? La història pues, passa la nit de l'estrena a Broadway de l'obra Oklahoma, on Richard Rodgers, com músic, s'havia separat de Lawrence Hart i treballava amb un nou lletrista que era Oscar Hammerstein II, i aquesta nit Ethan Hawke va al teatre, veu l'obra, se'n va abans.
Veu l'obra, se'n va abans. Se'n va abans.
I va al bar, al Sardis, que és un bar molt clàssic dins de Broadway, que és quasi sempre on van la nit de l'estrena les companyies, perquè van allà a prendre una copeta i a veure les primeres crítiques que arriben dels diaris, no? I és un bar que existeix.
Que això era típic abans, ara
sí.
No?
Ara no ho sé si ho fan
ara
encara.
Ja no es fan, no. Ara ja no.
Però es feia molt.
I a Barcelona es feia també.
Sí, suposo que sí.
A Barcelona es feia, no. Jo
hi havia un bar.
I se n'anava a la Luna.
Ah, sí, ho havia sentit a dir això.
A la plaça Catalunya, tocant con Rambla Catalunya, s'anava a la Luna.
Jo el recordo que era la Lluna.
Sí, i anaven tota la gent de teatre, perquè els periodistes, els que feien crítica teatral o cinematogràfica, es posàvem a escriure ràpidament perquè sortissin en l'edició del dia següent, perquè així motivava més a l'espectador. Ara, clar, ara surten, quan surten...
Sí, el que passa és que una crítica negativa en aquell moment també podia enfonsar una obra de teatre,
bueno,
com
ja
ha passat.
Ja passava.
Bueno, pues aquesta nit de l'estrena, el personatge d'Ethan Hawke, el Lawrence Hart, va a aquest bar que veiem que està tancat, teòricament, perquè està tancat perquè tenen que vindre Richard Rodgers i tota la companyia,
sí,
amics i periodistes.
El piano,
i entra i veus una clàssica conversa entre el Lawrence Hart, el barman, i un pianista, un jove pianista que està vestit de soldat, no? Perquè això passa al 1943 en plena Segona Guerra Mundial, no? I és això, és aquesta nit concreta on, bueno, coneixerem una mica lo que és o va ser Lawrence Hart, i està interpretat meravellosament per Ethan Hawke, que fa un paper, com em deien abans fora d'antena, d'Oscar, no?
Jo crec que sí, nominat segur.
Sí,
a mi, a mi al començament em va costar una mica, perquè clar, és quasi un monòleg del personatge,
sí, bueno, però...
parlant amb el barman, i clar, llegint, perquè tens, veient la versió original tens que anar llegint,
sí, que llegir,
moltes coses.
De totes formes, el que tinguis que llegir, ell interpreta, i aunque no entenguis tot el que diu,
sí que ho entens.
Els subtítols sempre deixen coses.
Sí.
Però no per no entendre-ho, sinó per massa informació.
No, però la informació és...
Però està molt bé. I sobretot la deconstrucció del final de Casablanca, per exemple,
sí,
té la seva gràcia. No?
Però sobretot perquè és un biòpic. La pel·lícula és un biòpic.
Bueno, no exactament.
És un biòpic. El que passa és que agafa un moment important.
Unes hores a la vida d'un home.
És un moment, és un moment. Unes hores a la nit després d'una estrena en la que ell ha sortit cabreixat, primer perquè ja està fora de, diguem, del món de l'èxit, perquè desenganya't, aquesta gent és com Joey Kelly, tu has vist Joey Kelly, no?
Joey Kelly, sí.
És el món de l'espectacle, cada dia t'examines i cada dia tens que triomfar.
S'assemblaria més a la pel·lícula sobre Bruce Springsteen, no?
No la comparo.
Dic a la pel·lícula de Bruce Springsteen, que també parla d'un moment concret d'un gran autor amb una depressió, no?
Quan crea la pel·lícula i la cançó Nebraska. És que és molt millor aquest tipus de biòpic, de biografia...
Que parla de molts anys de la vida d'un gran,
sí,
no?
Sí, no, perquè no, és la d'Aznavour. Heu vist la d'Aznavour? Sí. Era horrorosa. Era
horrorosa. Tan malament, a part de la caracterització.
Era, bueno, tot, pues si dius la caracterització, ja, si hi ha l'actor que té fet de Burr, dius, se sembla com un bou o una patatona, dius, fill meu...
Bueno, però jo no sabia massa sobre Aznavour i em vaig entrar de cosetes. Dins de tot, mira, és una cosa positiva. Agustí, tu has vist Blue Moon també, no?
Jo l'he vist. La cosa és, va passar això, aquesta escena, quan hi va... I l'altre va estar en el...
Sempre sé que sí.
A mi m'ha encantat la pel·lícula.
Magnífica.
I Ethan Hawke jo no l'he conegut tal com està,
sí,
sembla una altra persona,
entre que es vagi aparut i sí, està lletxet, sí. També està molt...
No, però tot el diàleg, tot el que parla, les entonacions, com explica, sí, com li va fotent el xupito allà, bueno, a mi
la mirada que té quan apareix la noia, no? Sí. La seva enamorada teòricament,
i després
que és una revista que l'utilitza perquè le presenti als Dodgers, vull dir que és una noia que aprofita un pobre home que necessita carinyo, que ningú li dona i que creu que podrà fer alguna cosa amb la nena.
Crec que el guió està basat en unes cartes que van fer-se entre la noia i el Lawrence Hart, no? I llavors pot ser que d'aquestes cartes hagin estret aquest guió, aquesta història, no? I també curiositat, el nen que apareix, el nen repipi que apareix en un moment, qui és? No, tu ho saps?
Sí, ho sabia, però no ho recordo ara, sí.
I tu? No miris, Agustí, no val.
Bueno, jo veig aquí Cillian Sullivan.
No, Stephen Sondheim.
No, Stephen Sondheim.
El nen, Stephen Sondheim. Que, ja
que, després seria, que després seria Stephen Sondheim.
Exactament. Que ja diu en un moment que al Sondheim no li agrada molt Oklahoma i tot aquest tipus de musical, no? I apareix
el
nen.
És que Oklahoma, objectivament, tot el que diu ell, cargant-se al món ben pensante del nostre americà, dels americans, a més, radicals. És que Oklahoma és Trump, eh? Tal com ho explica...
No la recordo jo.
Home, és una comèdia, ho explica ell, una comèdia de tots bons.
Jo vaig veure la pel·lícula fa molts anys per la tele, no la recordo massa, no.
Tenia una cançó bona.
Sí,
sí. No, però jo parlo el concepte de lo que és la història. Una cosa és la música, i una altra història... és la història, no sé si esteu d'acord.
L'argument.
Exactament, la història, l'argument. Hi ha musicals que tenen una història magnífica i una música magnífica, altres que tenen una història que és
normaleta
o insuportable, però que tenen una gran música i bones cançons, i allò queda. Però evidentment lo bonic, lo interessant d'una gran musical és que sigui una història potent. A veure, estareu d'acord, Los Miserables, obra potente, sí. Musical potente, o sea, música, partitura potente. Sí.
Tornem a Blue Moon, aquesta pel·lícula de Richard Linklater, en un esplèndid Ethan Hawke. Margaret Qualley, als moments que apareix, també està força bé.
Sí.
Aquella conversa que tenen els dos al guardarropí, que és una escena que a mi em va agradar força. Apareix un altre director jove que diuen que li presenten a ella. Le diuen George Hill, un possible nou director de cine, i era el George Hill, el Golpe i Dos Hombres y un Destino.
Això és cert. Perquè no s'inventaran una cosa de que després d'un director que després va triomfar, no?
I el novel·lista, el que està escrivint allà sentat, jo també he llegit que és el que va després va crear el famós Stuart Little, el famós ratolí.
Sí.
No sé si és veritat. Bueno, la pel·lícula és això, no? És una pel·lícula que desprèn tristesa, molta...
Ràbia.
Ràbia, impotència, com arraconen a un home que realment ho ha sigut tot durant molts anys al món de les cançons i de la música.
Sí, perquè té una vida ell... dissoluta.
Exacte. Bueno, ja la diu Richard Rodgers.
És
jo volia que estiguessis burgès. A les 8, tu arribaves a les 9.
Exactament.
I... Sí, sí.
Entre artistes això és ridícul.
Ja. Però és un personatge entranyable, no? El de Lawrence Hart, a menys en aquesta pel·lícula concreta, no? O sigui, realment no, veus un home que està enfonsat.
Devia ser un home desgraciat per les circumstàncies de la seva vida. Llavors, el fet de letrista, que en el fons és un poeta amb música, és a dir, la figura del Shakespeare, per mi, està sempre sobrevolant els letristes, els que fan els textos de qualsevol tipus de història teatralitzada, que un musical, una òpera, tot el que té un text darrere, a més de música o de lo que sigui, cançons, lo que sigui, és una persona creativa que a més viu les seves diferents dificultats. Jo ho veig així. A mi la pel·lícula em sembla meravellosa per això, perquè agafa un fragment i amb un fragment t'explica qui era Lawrence Hart. I això és l'interessant.
Sí, sí.
Com que passava en Nebraska.
Sí.
A mi Nebraska per què m'interessa? Perquè t'explica molt bé com era aquest senyor. Uh-huh. En canvi fan dues hores d'una... O una sèrie de quatre capítols, de vuit capítols.
Sí, també és una aposta arriesgada, no? Perquè no sé a nivell públic si
però
funcionarà.
Però jo no sé,
no?
Si funcionarà, Blumont, no sé si funcionarà. No,
primer que Lawrence Hart jo crec que
no.
Va
jo
quedar...
Jo no crec que funcioni, però bueno.
Va
no,
quedar...
I aniran els aficionats al musical, que els que coneixen qui era un i quin era un altre, per saber aquesta famosa nit, que és una nit real, no?
No sé, alguna cosa més, Agustí?
Jo crec que tindrà més èxit el que és el mercat anglès, que el coneixen més
sí,
que...
Amèrica,
Anglaterra...
Sí, però tampoc no te fies, perquè quina pel·lícula he llegit que ha estat un fracàs a Amèrica terrible, que ha estat un fracàs terrible i no recuperar els diners. Els americans són molt raros, molt raritos també. Pensa que, en el fons, el Hart és un contestatari de l'època, dels anys 40, que en plena Segona Guerra... Havia un ultranacionalisme nord-americà increïble, perquè clar, s'estava defensant la idea de la democràcia americana en fons de la dictadura nazi.
Amèrica gran.
Hi ha moltes teories polítiques entre mig.
Bueno, pues no sé, una pel·lícula que recomanem, jo crec que en petites sales pot funcionar i realment val la pena veure-la.
Sí, gràficament és perfecta, perquè no cau en ningú moment. Si esteu d'acord, no cau.
No.
O sigui, tot el fil va continuant, i sempre hi ha una situació de més interès. El moment que ell vol parlar amb el Rogers i l'altre se'n va i lo torna a agafar, i venen, felicitats, i torna. Allò passa en la realitat, això passa quan un triomfa i tothom li vol fer la pilota.
Sí, sí.
Això passa.
No, i la conversa d'ella amb el cambrer, doncs que el cambrer diu...
El cambrer,
té frases petites...
El cambrer com psicòleg. Està fent com
una
teràpia.
Una teràpia de
sofà.
Això és un truc molt cinematogràfic,
Sí,
converses d'una persona amb una barra de bar.
Tu parles amb un barman... De bar de whiskies, no amb un bar de cerveses de Poblenou, amb tot el respecte per Poblenou, ja m'enteneu, o de Gràcia. Tu parles amb un barman d'un lloc d'aquests de whisky, de doble whisky amb gel, i et dirà si els senyors que arriben solets no expliquen històries. O sigui que és un tòpic, però perquè existeix.
I un altre personatge és el bar.
Sí.
El bar amb tot el decorat, amb totes les caricatures d'actors.
El que fa de barman és un bon actor.
És un decorat perquè a més està rodada a Irlanda la pel·lícula.
Sí, sí, és coproducció amb Irlanda.
I, però és un bar existent.
Jo podes suposar per què.
A Nova York,
Està a Broadway, és un bar.
Per què suposes que està rodada a Irlanda? Pues perquè a Amèrica no li va fer gràcia.
Ja, clar. On ha trobat els calés per poder fer-la.
De qui has parlat? Tu qui és el director? Un outsider.
Sí.
Un senyor que sí que ha fet pel·lícules, diguem, obertes a tot públic, com és la trilogia d'Antes.
D'Antes de l'Atardecer, sí.
Però aquesta trilogia, que seria un Woody Allen jove, per dir-lo així, salvant les distàncies, no agrada, perquè no són pel·lícules de happy end, que és el que gusta a Amèrica.
L'anterior va fer una pel·lícula que era molt comercial, penso jo, que era It Man, no? Aquella pel·lícula
sí,
que no estava malament. Però ara
sí,
també té una altra pendent d'estrena, que és Novel Back, sobre el rodatge de Wood de Souffle.
Que arriba
a
prop.
Aviat. Bueno, pues la recomanem Blue Moon, eh? Ens hem estès. Tu, Conxita, super... també, no?
Sí,
t'agrada.
Sí, sí.
I a més, Ethan Hawke, pues a tu t'agrada, és un actor que t'agrada.
Sí,
i que...
sí, però està diferent. Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues que és un actor camaleònic també, no? Va començar molt juvenil, fent pel·lícules juvenils.
Sí.
Aquella de Colmillo Blanco i altres, no?
Sí, sí.
Obres de teatre. Va escriure o ha escrit llibres,
sí,
també?
Sí, sí, jo vaig llegir un dels que va escriure
ell.
Jo
no he llegit res.
Però en anglès, el vaig llegir, el que passa que era una lectura bastant fàcil, el vaig llegir, per... no sé si s'ha publicat en espanyol, no ho sé, això ja no ho sé.
I a més tu li vas escriure una vegada quan havies vist Colmillo Blanco i
sí.
Et va...
em va contestar,
i enviar-te una postal signada de la pel·lícula,
sí,
no?
Sí, sí, no? I quan li... no, bueno, perquè... Bueno, és igual, és molt llarg.
Coses.
És molt llarg perquè el vaig veure una vegada sortir del teatre i tot allò, no te'n recordes?
Uh-huh.
I llavors pues, li vaig escriure i li vaig explicar i no sé què, i em va contestar.
Sí, a més també ha sigut director de cinema i ha fet pel·lícules
però
difícils,
això fa,
no?
Això fa molts anys, eh?
Sí, sí. Bueno, Ethan Hawke, un dels grans indiscutibles del cinema independent, podríem dir, però que realment és una carrera, tant la d'ell com la del Richard Linklater, que van bastant unides en determinats moments a seguir. Blue Moon, molt recomanable per tots els que estem aquí. I ara escoltem un altre tema de Richard Rodgers i Lawrence Hart, que en aquest cas canta Ella Fitzgerald, i que és Where or When.
It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember
first time.
Ella Fitzgerald, sempre una de les grans, grans divas de la música. I ara ja entrem a ple pulmó amb les escenes d'avui divendres 5 de desembre, que arriben moltes pel·lícules, no sé quantes, 15?
Jo,
la mitjana
jo
són 15.
Jo tinc comptades 13.
13, no arribem a 15.
4 o 5 més, eh?
Sí. Sí.
A tot Espanya,
no,
sí.
I a part, després, el que entra a les plataformes, o sigui, bueno...
Terrible.
No tens temps per veure-ho tot.
Ah, per cert, nosaltres hem vist Anatomia d'una... Com es diu?
D'un instant.
D'un instant, eh? Aquesta minissèrie de 4 capítols.
I què tal?
Està molt ben recreada, els actors estan molt bé, parla sobretot sobre els tres personatges capdals del cop d'estat. Santiago
Carrillo i el
Gutiérrez Mellado. Els tres actors ho fan meravellosament bé. L'Álvaro Morte, jo és que ni el coneixia, és el que fa Adolfo Suárez. I jo penso que és una sèrie molt didàctica, possiblement per als que van viure aquella època, no parla de coses que no se sàpiguen ja, o no, nosaltres no vam llegir o escoltar al seu moment, no destapa res important. Però millor per la gent d'ara, de les noves generacions, podria ser important, no?, veure aquesta sèrie, interessar-me una mica de qui va ser Santiago Carrillo, qui va ser Suárez, el cop d'estat, tot el tema de la transició, etc. Bueno, en aquest nivell jo penso que és una minissèrie, a més són 4 capítols, que a mi no m'agraden les sèries de 7 o 8, perquè les considero massa llargues, però aquesta jo crec que amb 2 capítols més... A mi jo haguessi pogut explicar o no més coses. Anatomia d'un instante. Tu també, no, Conxita? Et va agradar?
Sí, està bé. I a més no és gens avorrida, tampoc.
No, no. Que va,
o sigui
que va.
Bueno, té bastant de ritme i, bueno, el que diem no explica res que no se sàpiga, però...
No, jo esperava alguna novetat, però no, en aquest cas no. Bueno, avui arriba en pel·lícules de terror com Five Nights at Freddy's, segona part. Jo he vist la primera ahir i la veritat és que la primera em va semblar que ni és de terror ni res. I aquesta segona, doncs, bueno, millor per al públic juvenil, pot funcionar. Quines més escenes tenim?
Mira, comencem amb les produccions espanyoles. Golpes, de Rafael Cobos amb el Luis Tosar.
Aquesta l'ha vist...
Un thriller.
Exacte, aquesta l'ha vist un servidor. És un drama més que un thriller. Està ambientada a principis dels anys 80... Diuen que és una mica com el cinema kinky que es feia a Espanya en aquella època, no? Que feia De la Loma i altres. I parla de dos germans totalment oposats, dos germans que veuen com la Guàrdia Civil amb la postguerra maten el seu pare de nens i cada un d'ells agafa un camí totalment diferent. Un es dedica a fer atracaments i viure de mala forma i l'altre és policia nacional. Aquí ja tenim la divergència, la confrontació entre els dos, no? Jesús Carroza, que podríem dir que és el protagonista de la pel·lícula, ho fa molt bé. El Luis Tosar està molt comedit, molt, un personatge molt, com diríem, pausat, tranquil, ensimismat en si mateix, com deprimit. La relació que té amb la seva parella tampoc acaba de funcionar. Quan surt el germà de la presó es produeixen uns atracaments i ell té que perseguir investigant si ha sigut el seu germà i comença a enfonsar-lo una mica més. Bueno, doncs és això. El germà, al sortir de la presó, reuneix a la seva banda, comencen a atracar bancs i altres coses i, bueno, doncs és aquesta persecució que hi ha entre el policia i el germà chorizo, podríem dir. Bueno, és una pica bastant correcta, eh? Rafael Cobos ho filma bastant bé, la recreació de l'època també és bastant correcta i hi ha una noia que per mi és un descobriment que està molt bé, que és la Teresa Garzón, que és una noia jove que fa com de parella del Jesús Carroza, no? I el Luis Tosar, que a mi és un actor que a vegades em cansa una mica, no? Veure'l tant a les pel·lícules. Aquí, com no surt tant, i quan surt no fa de Luis Tosar pròpiament dit, doncs fins i tot em va agradar. Golpes, la podeu anar a veure, eh? Dura 1:40 i és entretinguda.
Una de producció espanyola, una pel·lícula romàntica dirigida pel Xus Gutiérrez. Me ha robado el corazón.
A veure, jo anava amb molt recel, no sé per què vaig anar, perquè no penso que no és el meu tipus de pel·lícules, no? Està el germà del Mario Casas,
l'Òscar.
que curiosament se l'entén bastant més que no el germà.
Bueno, bueno, el vocalitza millor, no?
Ha millorat molt, el Mario Casas últimament. S'ha de reconèixer que ha millorat.
Ha millorat.
Sí, sí, però aquest és més jovenet, no? I teníem a l'Òscar Casas, l'Anna Jara i un repartiment de secundaris bastant important que recolzen a la parella joveneta protagonista, que és el Luis Zahera, que aquest sí que fa de Luis Zahera, d'ell mateix també fa de policia en aquest cas, a l'Arturo Valls, que té un moment a la pel·lícula, Francis Lorenzo, Anna Milán, o sigui que agafen una sèrie de veterans per recolzar la parelleta jove. La història, doncs, una història romàntica, però que li posen una mica de condiment, de tema picant, que és que el noi, que és jove, que és enginyer, no veu que la seva empresa pugui tirar endavant perquè quan pensa que li volen donar un bon lloc de feina, entra una altra persona i ahir pues, troba que no, això no és per ell, deixa la feina i se li ocorreix atracar un banc, el banc que més està davant mateix d'un viuell. L'atraca, té la sort que s'emporta els calés, i ha quedat amb una app de cites amb una noia jove, que és una noia de família rica i que també ha tingut un problema amb el seu nòvio i que condueix un cotxe d'aquest superluxe. I és aquesta fugida dels dos, sense que ella sàpiga que ell ha atracat el banc, i que aquestes dues persones, aquests dos jovenets, doncs, bueno, començaran a tindre una relació sentimental amb aquesta petita road movie, i que bueno, acabarà pues, de forma com acabi, no direm com. No? És una pel·lícula que a mi, dins de tot, no em va avorrir. Ja dic que anava molt de recel perquè pensava que aquesta serà la tonteria majúscula de històries romàntiques, però funciona, no sé si per als actors o perquè la història pues, té aquesta picardia de ficar aquest tema de robatoris, que bueno, és bastant increïble tot el que t'explica la pel·lícula, però pot funcionar per fans de la família Casas, no? Òscar en aquest cas.
I ara passem a una comèdia.
M'ha robat el corazón, el títol.
Sí. On el protagonista és el Dani...
Juguen el nom, sí. M'ha robat.
Amb el Dani Rovira, Playa de Lobos, una comèdia.
Això la deixo
no, no és una comèdia,
senyor Villalobos.
És una comèdia i un thriller. Un sí? Thriller dramàtic, al final. A veure, Playa de Lobos és una pel·lícula que ha fet el director Javier Veiga. Jo no recordo ninguna pel·lícula d'ell, potser sí, però no la tinc al cap. També és el guionista. I és, per dir-lo així, un duel meravellós entre dos actors que estan sublimes, que són el Dani Rovira i el Guillermo, l'argentí Francella, no? És la història de Manu, que lo interpreta el Dani Rovira, que comença, pues, com és el Dani Rovira, fent un Manu que treballa en un xiringuito d'una platja de Formentera, que ja al costat hi ha una isla que diu Isla de los Lobos i per això es diu Playa de Lobos, i que un bon dia arriba un senyor ja gran que diu que es diu Claus, i que és el Francella, que s'agafa una tombona, es posa allà i està tot el dia. I quan el noi va tancar, diu, escolti, que tinc que recollir tot, que tinc que guardar la tombona perquè s'han de posar en un candau i tot això. Jo no em mou perquè vull veure la lluna i tant. I comença una relació amb ells dos, un tira i afluixa, no? Molt interessant. I hi ha un moment que recordaré ja la pel·lícula o la novel·la famosa de Estranyos en un tren, perquè és una història en el que un demana de l'altre que faci una cosa que ell farà una altra cosa. No dic res més per a no impulsar el... Però és una pel·lícula que és un duel d'actors. Estan els dos extraordinaris, jo me'l vaig passar molt bé, no ho pensava, durant 97 minuts, o sigui, una hora i 47, no es fa res pesada, està molt ben planificada, molt ben portada, i per mi és un pel·liculón de les pel·lícules espanyoles que més m'han agradat aquest any 2025, que ja estem acabant, per tant, per mi molt recomanable. Doncs
pues l'apuntem quan arribi a plataformes, no, Agustí?
Sí, sí,
Conxita, recomanada per Villalobos, sí. Segur que ens agrada.
I acabem amb producció espanyola amb un drama, direcció Roberto Jiménez, La Tierra de Amira.
Bueno, La Tierra de Amira és una pel·lícula també molt interessant, perquè és la història d'una noia sense papers, marroquí, que està al sud d'Espanya, en una localitat, un petit poble, on viu un home gran, que realment que es diu Justino, i que està de forma extraordinària. Per mi, potser és el millor de la pel·lícula, fins i tot que la noia està molt bé, que és el Manuel Morón. Manuel Morón és un actor, diguem que sempre ha fet de secundari, aquí jo penso que és el coprotagonista, perquè la noia és la coneguda Mina El Hamani, que l'hem vist en diverses pel·lícules, és una noia d'origen...
I alguna sèrie de televisió?
Marroquí, televisió sona. També ha fet, inclús a Catalunya, em sembla que parla en català, Em sembla que sí. I La Terra de Mira és la història d'aquesta noia que arriba amb un grup de companys, amb un cotxe que la recolleixen, i arriba a un poblet i demanen treballar. I té la mala part que pateix una ferida i després té una caiguda i es trenca o es fa un malbé a un turmell. I a partir d'aquí aquest senyor l'agafa perquè la germana es preocupa d'aquesta noia, que la veu indefensa, que està allà sola i que els seus pares i les dues germanes viuen al seu país. I és la història de la relació d'aquest home i d'aquesta noia, un home molt tancat, és viudo perquè la seva dona ja mor, però que comença a obrir-se quan ella es dona compte de que és una dona, una noia, diguem, amb desitjos de treballar, que és bona persona. Per mi és una pel·lícula extraordinària sobre el tema de les relacions humanes i el tema també de la immigració, no?
I no és discursiva?
No, no res.
No té
no
res un discurs de rerefons, no?
No hi ha discurs de bona fe, ni woke, ni gent de 20-30, ni res. Per mi és una pel·lícula rodona. Mm-hmm. Ja dic, dura 85 minuts, o sigui, una hora i 25, tampoc és passada de rosca. Però és, i a més està rodada al camp, ell té tomateres, i ven tomàquets al mercat, o sigui, viu d'això, i en canvi té moltes terres que no vol vendre al latifundista de Tor, que li vol comprar tot. I la trama és molt interessant, jo penso que és pel·lícula molt recomanable, però no sé en quants cinemes s'estrena, perquè ja saps que les pantalles són el que marquen l'èxit d'una pel·lícula.
Sí, sí, i ara tenen que buidar sales perquè arriben grans avatars.
Quan arriba avatar... Coses...
Exactament. Bueno, doncs portem algunes pel·lícules recomanades ja avui en dia en aquest programa. Blue Moon, hem començat a parlar d'ella ja fa estona. També d'aquí una estona parlarem de Valor Sentimental i d'Eternity. Golpes no està del tot malament. M'ha robat el corazón. Bueno, correcte, es deixa veure, però tampoc és una pel·lícula imprescindible. Playa de Lobos i La Tierra de Mira, que ens ha recomanat molt efusivament don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. I ara, abans de parlar de Valor Sentimental, que també l'hem vist quasi tots, escoltem una altra cançó. En aquest cas no és de Lawrence Hart, és una cançó més moderna que apareix al final a la pel·lícula Valor Sentimental i que és d'un cantant anglès que es diu Lavi Siffre i el tema es titula Canuck Chase.
Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. Bird in a tree singing a song just for me, just for me. Blues is always the same.
continuem aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, i continuem parlant d'algunes estrenes. Ara parlem d'Eternity.
Una producció americana, Eternity, endavant.
Correcte, dirigida per David Frayne, i en el repartiment està Elizabeth Olsen, Miles Taylor i Callum Turner. I és una pel·lícula encantadora. Jo no esperava tampoc molt, però em va agradar força la pel·lícula. Jo, per comparar-la, però tampoc té res a veure, podria comparar en aquelles comèdies que es feien als anys 60 amb una dona i dos homes enamorats entre ells tres. La podia haver fet Rock Hudson, Tony Curtis i Natalie Wood, per exemple. Podria ser una comèdia d'aquest estil. Però és una pel·lícula, doncs això, que parla de l'amor, del romanticisme i d'una forma molt original, no? Al principi veiem una parella gran que van en cotxe i van a casa de la família per reunir-se. Per cert, la dona gran és la Betty Buckley, que recordem que és una actriu que ha fet molt teatre i que va ser, per exemple, la professora a la pel·lícula Carrie, la primera, la de Palma. I quan arriben a casa de la família, estan allà tots els fills, els nets i tal, l'home s'atraganta amb un anacardo i mor. Llavors, no he fet spoiler perquè això passa als 5 minuts, eh? Llavors, la gràcia de la pel·lícula, entre cometes, és que quan tu mors dins de la pel·lícula, arribes com a una terminal, podríem dir d'un aeroport o d'un autobusos, arribes a l'any o al moment de la teva vida que més feliç va ser, a l'edat, millor als 30 anys o als 26, per lo que sigui, en el cos d'aquella persona que eres en aquell moment, i en aquesta terminal tens com uns tutors, no?, que et deixen durant una setmana. Llavors té la gràcia també que en aquesta terminal hi ha com una fira d'aquestes d'estants, no? I cada estant és un món diferent, no?, on tu pots triar passar l'eternitat, per això el títol de la pel·lícula, no?
O sigui, una fira de mons.
Una fira de mons.
Aquesta no la conec jo, eh?
Per passar el resta de la teva vida amb el cos que tu has triat, que sigui els 30, per exemple, que són els que trien els personatges, no? Llavors, quan ell, el personatge principal, que és el Miles Teller, de jove, està esperant, pues, que arribi la seva dona, que es mori la seva dona, no?, en algun moment donat, i arriba aquest moment, arriba la dona, jove també i guapa, perquè Elizabeth Olsen, si una cosa té és que és molt guapa, i es reuneixen ells dos, però resulta que ella havia estat casada amb un altre home en el seu primer matrimoni, que va morir a la Guerra de Corea, i curiosament aquest personatge està fent de barman, tornem un altre mica al Blue Moon, apareix, està fent de barman i ha estat 40 anys treballant de barman esperant que arribessi la seva dona. I és clar, quan arriba la seva dona es trobarà amb els dos homes de la seva vida. I és aquesta tria que tenen que fer, a veure, ell aquí dels dos tria per passar el resta de l'eternitat amb el món que triïn. Bueno, ja dic, una comèdia romàntica, original, diferent.
Sí, és original.
Sí, és molt, sí. A mi la vaig trobar encantadora, és el nom que li posaria a aquest Eternity, i que jo recomano perquè es passa molt bé, no? Sobretot també els tutors són bastant especials, no?, els que acompanyen a aquests personatges. I ara parlem ja possiblement de la pel·lícula, una de les pel·lícules de l'any, no sé qui vol començar, Valor sentimental.
Pues, ho has dit molt bé, per mi és una pel·lícula de l'any, no sé si la millor, però una de les cinc, allò de los cinco lobitos. A veure, en Jomín Trier per mi no és un director que m'hagi entusiasmat mai. Recordo alguna pel·lícula seva, però de forma molt, molt nebulosa.
Home,
però
té dos pel·lícules que m'agrada molt a mi. Una que es diu Oslo, 31 d'agost, que sí, va ser aquell home que va entrar a una illa.
Sí, ja et dic, jo sé que les he vist, però les tinc no oblidades.
I La peor persona del món, amb la mateixa actriu.
Sí,
estava molt,
sí,
bé.
Estava
bé, però tampoc la tinc molt massa present.
Però la tens
massa
que tornar
present
a veure, eh? Però estava molt bé aquella.
Sí, 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 no dic que no, la recordo, però
sí,
no massa bé.
També,
en canvi aquesta, a veure, a mi m'interessa molt el cinema que es mira a si mateix, no? I és una història sobre el món del cinema, perquè és la història de dues noies que s'han quedat sense mare i que tenen una mala relació amb el pare, que és un director de cinema ja gran, que porta un temps sense fer cinema i que es decideix a fer una pel·lícula que diu que és la seva pel·lícula, no? Com diem tots quan s'arriba un moment de la vida que tens que dir adeu i vols dir-lo de forma molt, molt, de molt èxit, no? I una de les filles, la gran, que es diu Nora, que està molt ben interpretada per la Renate Reisme, que és una actriu meravellosa, és actriu de teatre, i al cinema i a la televisió lo veu com un art menor, i que en cert mida és cert. Per l'intèrprete, el teatre seria la majoria, diguem, la primera divisió, com seria en un deport.
Però no? Dins que és una actriu de teatre, a les primeres escenes pateix crisis d'ansietat, bueno, abans de l'estrena. No?
Això no vol dir que no sigui una bona actriu.
No dic que sigui dolenta, però
la seqüència
que
ja veus
que la seva personalitat... Perquè és una persona fràgil,
que ha tingut que fer moltes vegades de mare de la seva germana petita. Per mi hi ha una seqüència, la conversa que tenen al llit les dues germanes és extraordinària. I després la pel·lícula és que habla de la família, per això el valor sentimental, quin valor té els sentiments, i després parla de la professió d'actor i de director, en quina mida l'intèrpret i el director transmiteixen a la seva obra i a la seva actuació les seves situacions, els seus problemes, les seves dèries, les seves il·lusions, en quina mida l'actor es transforma però amb un altre personatge, però sense perdre la seva identitat i els seus problemes personals. No? I tot es complica quan la noia diu que no al pare, que no vol fer la pel·lícula, i el pare contrata a una actriu nord-americana,
bueno, que el pare les ha abandonat a les dues filles.
Sí, sí, el pare és un
pare.
I
torna per un fet tràgic i la filla gran no li perdona,
que les hagi deixat. La petita no ho recorda tant, no que d'una altra
forma. I sobretot tant com tractava la seva dona, a la seva mare.
Aunque diu que és professora d'història o que està dient, és més mestressa de casa, no sé si esteu d'acord.
Sí.
Hi ha un detall molt important que és quan va a casa d'ella, a casa del pare, i comença a recollir, recordes?
Sí, tot sí, lo que, de la, està tot que està mal posat. Sí.
Això és típic d'una bona mestressa de casa que no pot aguantar que hagin plats bruts, copes mig plenes d'aigua o de vi i tal. A mi la pel·lícula és molt emotiva. I després que hi ha un homenatge a Bergman, tots els primers plats de cara són Bergman, i després recordo que hi ha també una referència a Otra mujer del senyor Woody Allen, quan una de les noies escolta mitjançant...
La mare que era psiquiatra...
Exactament, sí, escolta una... Que és molt semblant.
És molt cinèfila la pel·lícula. Sí. I a mi podríem connectar-la també amb la del George Clooney i Jay Kelly.
Sí, també, clar.
És un actor que també ha deixat les seves dues filles abandonades la seva mare també l'ha deixat, sí. I també és una... aquella està tractada més en to de comèdia, entre cometes.
Més americana, aquesta és noruega, no? És que és nòrdica. Sí, sí, els escandinaus són gent freda.
L'actriu Renate Reinsby, és que per mi
magnífica.
És una actriu que trobo que té com una il·luminació als seus ulls, les seves mirades.
És grande, no és una dona. Jo, així com la germana és petita, l'actriu, sí. o la nord-americana, l'actriu nord-americana.
El Fanning.
El Fanning és una actriu petita, que també està molt bé, perquè en el fons està fent una cosa que no li agrada.
No, s'esforça molt, però al final diu...
S'esforça molt perquè és un director de prestigi.
Sí, exactament.
L'ha conegut un festival com el Festival de Deauville, que li fan un homenatge al director, i ella, doncs, bueno, sí.
Però, clar, el director ve amb això, que té una carrera... A mi el director em recorda Bergman. El personatge del director em recorda Bergman. Jo penso que hi ha un homenatge a Bergman claríssim.
Perquè és molt mujeriego i sí, per la no, seva
clar,
forma.
Perquè, perquè és un home que ha viscut, que viu.
Bueno, però la Renate Reis, el que jo et dic, a mi em meravella aquesta actriu, ja des de La peor persona del mundo, que a mi em va encantar el paper que fa en aquella pel·lícula. També surt l'actor de l'altra, que és l'Anders Danielsen Lai, que és el que fa de parella al començament amb ella, no? I que després, bueno, el tema acabarà.
La crisi d'ansietat estan molt ben portades,
sí,
de lo que pateix un actor,
de lo que ella li passa
quan té que sortir, i que quan surt a l'escenari se li va tots els mals. Llavors ja és el personatge, no? Deixa de ser ell o ella per ser el personatge.
I també està molt bé que el pare en un moment donat diu, és que no m'agrada el teatre, que se hace.
Però ja passa
clar,
això,
però quan veus l'adaptació que estan fent...
Que la gent de teatre i la gent de cinema de vegades...
És que es fan adaptacions teatrals actualment que, no sé, massa modernes, podríem dir.
Sí,
però està molt bé en aquest moment que li diu ella, pues no, a mi el teatre que se hace no m'ha interessat.
Hasta diu que ha marxat.
Sí.
I a l'Estela Nescarga també, és que és un gran actor.
És un actorazo.
Grandiós. O sigui, que tots estan molt bé, la les germanes, a més, és que és molt guapa.
És magnífica.
És molt guapa, sí. És molt, uns ulls...
Molt, molt guapa, sí.
Però en canvi fa un paper aparentment més senzill, però
contemplatiu,
perquè és la petita.
Bueno,
és
més... i perquè és una noia que ha sabut trobar, és feliç.
L'equilibri, sí.
Té família.
Té marit, té una nena.
Ha estat mare, té un home que l'entén, que l'entén. Sí, és una història...
En canvi l'altra no té ningú.
No, l'altra s'ha trobat sola. La seva carrera l'ha fet solitària.
Sí, i té, bueno... El noi que està també...
Sí, bueno, però no funciona.
No, res. Funciona. Llavors, la germana petita pues, té la seva vida.
Bueno, sí, perquè sí. És molt conciliadora, és molt comunicativa... Exacte, i dius, és més feliç dins de la seva vida, no? I el que tu
més
deies,
equilibrada.
Aquesta conversa cap al final, al llit de les dues, estan... d'Òscar.
I a mi me recorda molt a Berman, molt a Berman. És que ara aquestes... no sé quina vida tindrà, perquè també quantes còpies, en quants
no
sales.
No sé.
És que tenim que recolzar aquestes pel·lícules que parlen de la vida, dels sentiments, de... sigui en clau de comèdia o de drama.
D'una professió tan complicada com és la professió d'actor o de director, no? D'intèrprete... De...
Suposo que la deuen presentar als Òscars, no?
M'imagino
per Noruega.
Espero que sí, que estigui nominada també.
Suposo que per Noruega sí, aunque és una coproducció que està... Alemanya, Regne Unit, no sé, molta gent ja.
I encara guanyarà, Dinamarca, encara guanyarà Cirat.
Ah, Dios no lo quiera. Bueno, pues, pel·lícula que recomanem, Valor Sentimental, Eternity també l'he recomanat jo abans, i de la
Blue
Moon...
Però no està tan malament.
No, la cosecha este...
aquesta setmana hi ha bones estrenes.
I una avalanxa de cinema espanyol que no sé d'on ho treuen. Bueno, d'on ve tanta producció?
Que poses tu i jo.
Sí, perquè els títols de crèdit ja es veuen.
Els diners que posem tots.
En canvi, el cinema francès està una mica arraconat, no? No arriba molta cosa al cinema francès, i el cinema espanyol és que invaeix... Ara, quantes d'aquestes pel·lícules tenen un mínim de recaptació?
Quant temps de vida tenen?
Sí,
aquest és el tema.
Bueno, perquè ja van dirigides a plataformes moltes vegades, no?
Sí, però plataformes quina vida tenen també.
I també...
Comparant amb el que penja Netflix o el que penja en vídeo...
I també estem veient moltes pel·lícules internacionals que estan produïdes per als mateixos actors.
Sí, sí.
Sí, en el cas
I després que van ràpidament, home, amb el Kelly, amb el Joy Kelly, ha passat que ja està el divendres, em sembla que l'estrena ja...
A Netflix.
El dia 5, em sembla.
Sí, sí.
La tens que veure, hosti.
El dia 5. Sí, és llàstima perquè són pel·lícules per veure en pantalla gran.
Sí, home, clar.
Però bueno.
Bueno, però les plataformes tenen això encara que...
Mira el Mario.
Que Netflix, mira, les deixa. Però Amazon Prime, per exemple, moltes vegades arriben a Prime directament i ni arriben a estrenar-se, no sé. És el que tenim. Bueno, ja crec que estem acabant el programa. Agustí, et sembla? O continuem?
No, ja...
Ens anem ja, vinga. Un altre tema, i hem d'escoltar la veu de Frank Sinatra, un altre tema composat per la parella Richard Rodgers i Lawrence Hart, i és un clàssic, My Funny Valentine, que és una de les versions, una de les milers de versions que hi ha al mercat musical. Acabem ja el nostre programa, aneu al cinema, les sales es tenen que recolzar, hi ha pel·lícules molt interessants, i nosaltres tornem d'aquí dues setmanes. La setmana que ve fem festa, no?
Tornem, abans de fi d'any.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.